fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus.
Avui, en aquesta secció setmanal amb Vinzeum, resseguirem vides i paisatges, festejarem 10 anys de la col·lecció Retrats de Vi, perquè justament demà hi ha un acte que farà que retrobin tots els protagonistes d'aquesta col·lecció i bufarem espelmes. Avui som colla, perquè hi ha moltes coses a explicar i és un projecte compartit. Comencem saludant el Jordi Ribas, el coordinador d'activitats culturals de Vinzeum, que el tenim a Ràdio Vilafranca, a l'estudi. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia. Em fa molta il·lusió aquesta retrobada.
Clar, són 10 anys.
Són 10 anys.
De Retrats de Vi.
Sí.
I d'aquesta col·laboració entre Vinzeum i les publicacions de la Universitat Rovira i Virgili.
Sí. Ja ho vam celebrar, no?, quan els van tenir tots 8. Jo crec que ara en parlarem. I que tornin i que vulguin tornar doncs, a, no? a mirar què ha passat amb aquest temps, doncs ens agrada molt, perquè els llibres de vi ens agraden molt i tots aquests protagonistes que porten doncs, la Ruth Troiano i el Jaume Llambric són molt importants pel món del vi ara mateix i que també vinguin sovint a Vinzeum doncs, ens fa molt feliços.
Com que és una aventura, un projecte compartit, avui tenim la resta d'artífacs d'aquests Retrats de Vi, d'una banda la periodista i autora del cicle, la Ruth Troiano. Bon dia, Ruth.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Un plaer.
I també al telèfon el Jaume Llambric, coordinador de publicacions de la Universitat Rovira i Virgili. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Ruth, comencem amb tu, perquè sempre fem aquest joc, proposem als entrevistats que triïn una cançó i avui ha estat cosa teva.
Sí, no sé, me n'he anat cap a França, probablement també, no? El vi català sempre hi ha mirat, no? Cap allà, que tenen molts anys, no?, d'aprenentatge i de coneixement. És, la Sao de Sagazán és una bona jove cantant, cantautora, no?, que segueixo des de fa un any, fins i tot he anat a algun concert seu a Montpellier i crec que aquesta lletra s'escau amb això que expliquem també nosaltres. Sembla una lletra trista, no? Jo no n'entenc, de francès, vaig haver de buscar la traducció, però no ho és, no? Parla de la llibertat, no? I la vinculo amb la llibertat enològica, no? Dels enòlegs, després de passar per la facultat, no? Per l'acadèmia. I també d'això que viuen avui amb l'emergència climàtica, no? que sempre estan patint, no? I ella, en un fragment, no?, que reivindica molt en aquesta lletra, perquè es repeteix, diu que sempre fa bon temps per sobre dels núvols. No? I bé, és, no sé, és una melodia. Melòdicament és preciós, a mi em trasllada en un camp, no?, també, allò en un lloc on pots respirar aire pur i pensava que s'esqueia per aquest moment.
Dèiem que celebrem 10 anys de l'edició d'aquest primer llibre de Retrats de Vi, però Jaume també coincideix amb el 20è aniversari de publicacions de la URB i d'alguna manera voleu que aquest sigui el primer acte de celebració, no?
I tant. Estem molt contents de fer 20 anys. De 20 anys de llibres i sobretot estem molt contents també dels 10 anys de Retrats de Vi. I precisament per nosaltres aquesta col·lecció de vi que fa la Ruth amb fotografies del Mahoz, amb exalumnes de la nostra universitat, per nosaltres és molt important perquè perquè ho lliga tot, no? Lliga el món del llibre, lliga el món de la terra, lliga el món dels alumnes, que és el que fem a la universitat, que és formar el futur del país, i que millor que celebrar el Vinceum, que per nosaltres sempre ja fa anys que és casa nostra, no?
Jordi, de quina forma se celebrarà aquests 10 anys per una banda, 20 per l'altra? Què voleu fer demà a la tarda a Vinceum?
Clar, doncs nosaltres vam acollir molt bé aquesta proposta perquè va ser la Ruth i el Jaume que ens van, no?, tornar a convidar a celebrar-ho. És uns llibres que els havíem ja presentat a Vinceum, són presents a la llibreria, estan presents al centre de documentació, i quan en Jaume i la Ruth ens deien volíem celebrar aquesta efemèride i també, com diu el Jaume, tota aquesta feinada que fa la URB doncs, amb aquests 20 anys, ens va semblar bonic fins i tot tornar a repetir aquest format, no?, amb els protagonistes que acompanyen el Jaume i la Ruth, i per tant demà hi haurà una primera part doncs, així de tornar a posar a presentar, no?, què és aquesta col·lecció, què és Retrats de Vi, qui són ells, perquè, no?, d'on neix, no?, què va passar amb aquesta col·lecció doncs, fa 10 anys. I el que trobo més bonic és que sembla, ara ens ho confirmaran ells, no?, si venen els protagonistes, és molt bonic veure què ha passat doncs, amb aquestes vides de vi 10 anys després, i per tant, quan ja van venir el Vinceum, doncs ja va ser molt bonic, perquè són joves, potser ja no tan joves, però sí que hi ha un esperit jove perquè s'han format, doncs, són d'una onada de formació de la URB molt important, i diria que tots vuit han continuat uns projectes molt potents, molt, molt importants pel món del vi català, i per tant, retrobar-los, doncs això, demà a la tarda a Vinceum, a nosaltres ens fa especialment il·lusió perquè els estimem els seus vins, i per tant, quan va arribar aquesta proposta vam dir, doncs som-hi, perquè és una bona manera de que el present del vi, a través dels seus protagonistes, doncs també sigui doncs, una estona més, no?, a Vinceu. Per tant, després d'aquesta presentació, que ara ens l'explicaran ells, també tastarem aquests vins, no?, que ells vindran amb el vi sota el braç, i això doncs, és una sort.
Ruth, recorda'ns els protagonistes d'aquests 10 anys de Retrats de Vi.
Doncs són 10, no? 8, perdó, fa 10 anys del primer, perquè ara justament a principis de gener del 15... vam entrevistar el primer dels protagonistes, és Antoni Sánchez Ortiz. Ell va néixer al Pirineu d'Organyà, però va arrelar a les comarques del sud i està fent vi al Priorat, tot i que és un flying winemaker i també assessora molts projectes a Catalunya i a fora. I el vam anar a entrevistar justament en temps de poda, ho recordàvem l'altre dia, no?, quan dèiem que fa 10 anys del primer contacte amb un d'ells. No? I el que vam voler és buscar... persones que s'haguessin format a la universitat i que estiguessin desenvolupant projectes enològics arreu de Catalunya. No? Hem estat també a la Terra Alta amb en Francesc Ferrer, de Celler Frisac, a l'Empordà amb l'Anna Espel, a la Roser Morós, que aleshores portava l'enologia a Carlània, a la Conca de Barberà, però ara ja no està en aquest projecte, però el projecte continua i de fet tindrem els seus vins també demà i estem en altres projectes del Priorat. Maria Santgenís, també del Priorat, Porrera, una de les famílies que de la resistència, podem dir, al 79, quan tothom fugia del Priorat perquè hi havia misèria, els seus pares plantaven vinyes, és el primer vi que va embotellar a Porrera, ella representa una nova generació, també en Xavi García de l'Ella Vinícola, m'estic deixant gent, però és que no, ara ja no me'n recordo, el Sergi Colet, del vostre territori, vam parlar també de les bombolles, en aquest cas de clàssic Penedès, el Miqui Palau, a Badal, al Pla de Bages, per tant, hem anat resseguint, és que Catalunya està cosida per vinyes, no?, de nord a sud, i de mar a muntanya, diferents projectes, ens vam quedar amb aquests 8, perquè el pressupost no arribava més, però vaja, la intenció hauria estat resseguir totes les diferents denominacions d'origen catalanes, i el que deia abans el Jordi, la voluntat de demà, al cap i a la fi, significa que tots els vam escollir aleatòriament, sabent òbviament el que feien, no? Però tots avui estan més arrelats que mai, no? En aquell tros de terra i en aquella filosofia de vida que compartien quan els vam conèixer. Jo crec que no han crescut en volum, sinó que han crescut en principis, en valors, amb intencions, i això és el que volem significar també demà, que ens expliquin els reptes i oportunitats que hi ha avui en el món del vi, que són molt diferents de fa 10 anys, ja han canviat molt les coses. Un dels temes que bé, tenim la vinya té a primera línia és l'emergència climàtica, però també marcar, no, consums, en fi, i després que ens expliquin els seus territoris, què hi està passant, no, i com estan fent aquests vins cada vegada també més purs, més autèntics, amb més personalitat, ells hi són en els seus vins, no, i això és el que demà volem comprovar amb la seva veu i després tastant, perquè portaran, com deia també el Jordi, referències sota el braç.
Tots 8 han dit que sí, poden ser demà?
Sí. Bueno, a no ser que hi hagi algun imprevist d'última hora, els 8 hi seran. Que l'altre cop que vam fer la presentació, com també estava explicant el Jordi, hi va haver dos elaboradors, recordo, que no van poder venir perquè un estava viatjant a una altra regió de vins, si no recordo era Nova Zelanda o el sud-est asiàtic, i una altra elaboradora de l'Empordà, Estel, no ens va poder acompanyar, però per demà estan confirmats els 8.
Quina il·lusió.
Sí, quina sort.
La veritat és que fa molt de goig, Ruti, Jaume, aquesta retrobada, no? Això de celebrar que hi som i celebrar que els projectes continuen, malgrat tots els embats que, no, que té tothom per tirar endavant els seus projectes, en aquest cas de vi, doncs és una oportunitat que ens agrada molt.
Sí, a més hem tingut molt poques oportunitats, Jaume, de reunir-los, perquè, clar, els llibres, penseu que els vam fer individualment i em van presentar 3 a l'inici, 3 després i 2 al final, i ells no han tingut l'oportunitat. Si demà hi venen tots, serà la primera vegada que reunim tota la col·lecció real, no?, al Vinceum, i podria ser molt meravellosa aquesta fotografia conjunta, perquè jo crec que són la generació d'enòlegs millor preparada, ells i els seus col·legues i companys d'aula, vull dir, en general. La majoria, evidentment, han estudiat a la universitat, alguns venen de famílies, no?, pageses de vi, han anat a l'estranger, s'han format, no?, en les millors acadèmies i escoles, i després han retornat amb tot aquest corpus de coneixement a fer via a Catalunya, no, interpretat d'una manera molt, molt fidel i molt, molt autèntica. I a més, no sé, vam tenir la sort que, insisteixo, hi va haver una tria en certa manera aleatòria, sabent el que feien, però és que són grans persones tots ells, no, amb un cor molt gran que parla tant com els seus vins.
Com neix Retrats de vi com a gesta? Recordeu ara, 10 anys enrere, o potser més i tot?
Bé, tot comença en una conversa de bar, com sempre, no, Ruth?
Amb un vi al davant.
Amb una copa de vi davant, sobretot.
Doncs sí, a veure, des de la universitat tenim molt clar que la facultat d'enologia i els estudis d'enologia són una característica molt, molt nostra de la Universitat Rovira i Virgili, no? I també tenim molt clar que des de la nostra universitat de que cal retornar sempre al territori i a les persones, a la nostra societat, tot el que fem, no? I ens va semblar que fer aquesta col·lecció de llibres ho ajuntava tot molt bé. Ara potser ens pot pareixer molt més habitual, no?, d'acostar-se i saber qui fa els vins, aquells enòlegs, però fa 10 anys no s'estilava tant, no, Ruth?
No, de fet, sempre ens pengem una mica aquesta medalla, no? També és la nostra manera d'entendre el vi. Darrere d'una ampolla de vi hi ha humanitat i paisatge, és a dir, hi ha una persona, en aquest cas un enòleg, una enòloga, i un tros de terra, no?, que s'ha de cuidar, s'ha de cultivar de la millor manera possible perquè l'expressió del vi també sigui sincera. I certament el vi s'havia explicat molt, i l'expliquem molt, o s'ha... Hi ha hagut tota aquesta part tècnica, no?, molt accentuada, que també ha creat molta distància, i nosaltres el que volíem és significar això, la gent que fa vi, però amb un llenguatge planer, proper, explicar històries, no?, que en definitiva és el que hi ha a dins de cada ampolla. I sempre ens pengem una mica aquesta medalla de dir, després de nosaltres van venir llibres molt importants, perquè quan van presentar els 3 primers, el de l'Anna Espel, el de Toni Sánchez i el del Francesc Ferrer, va venir a fer la presentació en Pitu Roca, ho vam fer a la Documenta, a la llibreria Documenta a Barcelona, sí. I just allà ens va revelar així mitjans secret que ell estava preparant un llibre també, en aquest cas amb anòlegs que amb ell l'han inspirat de tot el món, juntament amb la Imma Puig, que ella és coach i psicòloga, no? fent una dissecció de cadascun dels personatges, que retratava això, retratava les vides, no? I els paisatges de les persones, no? I després també va venir un altre llibre de Luis Gutiérrez, no? Que tasta per part que era els vins de catalans i espanyols, on també parlava de los nuevos viñadores, és a dir, significar, no? El fer aquest retrat humà, no? I el físic, el geogràfic. I penso que nosaltres ho vam encetar una miqueta abans, no? Amb aquesta col·lecció que a nosaltres ens entusiasma bàsicament perquè jo també hem pensat sempre que, o aleshores ho pensàvem més, jo crec que en aquests 10 anys també s'ha avançat camí, que l'anòleg estava massa amagat, era poc visible, així com el sommelier el tenim molt present i cada vegada més, també perquè els estudis han fomentat, no?, que molta gent s'hi hagi format i dedicat, estava molt tancat de portes endins al celler, no?, i llavors la nostra voluntat era sentir la seva veu. De fet, els llibres són converses amb ells, però no és una interpretació de qui escriu i qui fa la fotografia, sinó que hi ha la primera persona, no?, narrant les seves vivències. Aquesta era la nostra voluntat, no?, significar que fan una feina que ens dona plaer a nosaltres, no?, quan ens bevem el vi, i que en fan moltes al llarg del dia, perquè la majoria de projectes tenen un tamany petit, familiar, artesà, i això vol dir que han de fer mil coses en una jornada laboral.
Van ser fàcils aquestes converses, Ruth, un cop et donen el sí?
Sí, en tots els casos. Al final es tractava de passar un parell de dies amb ells, acompanyar-los des de primera hora del matí fins a última del vespre i conèixer-los en diferents contextos de les seves feines, no? Des de l'hora de dinar, quan rebien una visita, quan tenien temps de conversa, no?, més profunda a nosaltres, acompanyar-los en un tas, i realment es van obrir, hi ha ganes d'explicar-se i de que la seva veu sigui la seva, no? I no, perquè moltes vegades, no?, passa que no arriba directament. I sí, i a més, trobar-los en el seu context original, és a dir, en el celler, en les seves vinyes, amb la gent que els ajuda, no?, amb els seus treballadors i com creen aquest microcosmos cadascun, no?, en un territori, va ser gratificant per nosaltres, o tant pel Maus Eliakim, fotògraf, que ell és d'Israel, però afincat a Reus des de fa molts anys, també professor de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, com per mi va ser un regal, perquè era l'oportunitat de trepitjar moltes vinyes diferents i d'estar en conversa amb persones molt sàvies, tenir un coneixement molt, molt directe, que després doncs, vam intentar mostrar de la millor manera possible, però sempre doncs això, explicant el que ells ens traslladaven amb molta franquesa i realment doncs va ser un gran viatge, una gran sort i un gran aprenentatge, i després d'aquest treball professional doncs, en queden molts amics també.
Jaume, ens deia el Jordi Ribas que es poden trobar a la botiga del Vinzeum aquests retrats de vi. Quina distribució se'n va fer? On es poden localitzar?
Bé, a veure, en el seu moment vam fer una tira de maca, es podien trobar a totes les llibreries. De fet, encara en tenim en estoc, vull dir que si algú vol passar per la llibreria del Vinzeum o per qualsevol altra llibreria, doncs sempre pot demanar que li fem arribar algun exemplar. Jo crec que amb el temps una de les coses que fem a la universitat, una de les coses estranyes que fem, és facilitar al màxim l'accés al coneixement. I en el cas de la col·lecció Retrats de Vi, doncs tots els llibres es poden també descarregar en format digital de manera gratuïta.
Això és fantàstic.
Ningú, no hi ha excusa per no acostar-se, no hi ha cap tipus d'excusa per no poder-se acostar en aquests enòlegs, en aquests llibres. I encara més a Vilafranca, heu de tindre en compte que fins al 16 de febrer a la seu de la Universitat Rovira i Virgili, a Infermeria, que coincideix que és la mateixa seu de l'Escola d'Enoturisme de Vilafranca, doncs allí teniu l'exposició que vam fer que tenim una exposició dels retrats de vi i que us convidem a passar a visitar-la quan vulgueu, perquè està a casa vostra.
Doncs prenem nota, tenim l'exposició i aquest acte entranyable que demà reunirà aquests 8 protagonistes dels llibres de vi. Ruth, Jaume, felicitats pels 10 anys i pels 20 i demà ens veiem, ens trobem a Vinzeum. Que vagi bé.
Gràcies a
moltes
vosaltres.
Moltes gràcies,
demà. Que es tracta de celebrar-ho, demà, de passar-ho bé, de conversar i tastar bons vins.
Fantàstic. Que vagi bé, adéu.
A reveure. Adéu. Fins demà.
Jordi, a banda d'aquesta cita tan especial...
Gràcies.
Insistim, demà dijous a les 7 a l'Auditori de Vinzeum passaran més coses.
Sí, és molt important també que qui vulgui venir demà, doncs també s'apunti, que això ho anem recordant. La setmana passada ho dèiem amb la Dolors Bosch i ens convé també molt saber doncs, si algú que ens ha sentit no, i diu, és un acte gratuït, és un acte doncs, que té complicitat del vi també al final i ens va molt bé sempre saber qui vindrà per preparar-ho bé. I per tant és un acte que el fem a l'Auditori i cabem, però si omplíssim l'auditori ens faltarà vi, per tant hauríem de saber-ho. Aquesta setmana a Vinzeum doncs, també passen coses importants. Una important és que inaugurem una nova activitat familiar. Cada trimestre doncs, des del Servei Educatiu es proposa una activitat familiar nova i aquesta que inaugurem dissabte a les 11, que es diu Emmirallem-nos en Vinzeum. És una activitat que ens fa molta il·lusió perquè posa en valor un element que segurament qui ha vist l'exposició nova doncs, l'ha vist. Els miralls són molt presents en tot el recorregut de la nova exposició. És un recurs museogràfic que el nostre estimat Dani Freixas el fa servir molt. Però aquest mirall doncs, simbolitza moltes coses i aquest taller familiar doncs, vol posar en valor el símbol del mirall i el que ens pot ajudar també a veure les coses, no? A entendre-les diferent. No només a veure'ns i nosaltres, sinó també no? A ampliar la visió. Una activitat doncs, familiar que la repetirem tres vegades aquest trimestre i que s'estrena aquest dissabte. També dissabte hi ha una visita, com cada dissabte a les 12, són les visites que des que vam inaugurar les anem programant amb gent de l'equip o amb gent de Magma, que és aquesta empresa doncs, que de moment està fent aquest reforç a l'exposició i que ens agrada molt doncs, que et serveix també per compartir els continguts. Una visita que va amb el preu de l'entrada, els amics la tenen gratuïta i això és a les 12. I encara volia recomanar una activitat del dimecres que ve, tot i que segurament en parlarem potser aquí també, que és aquest cicle que inaugurem dimecres que ve, dedicat a les DOs catalanes. Una vegada més mirarem les DOs durant tot l'any, avui ho hem dit en roda de premsa, amb diferents persones del món de la cultura, de l'activisme, de la comunicació, que ens faran una mirada personal a les 12 DOs, 12 territoris que ens conformen, que són també el centre no, del nou Vinzeum. I comencem amb el Pep Antoni Roig, un escriptor penedesenc del Pla, que estima molt el Penedès i que ens farà una proposta subjectiva de 5-6 vins del Penedès que l'han marcat, que, no, que d'alguna manera obren vies per ell. I per tant és un tast molt bonic que passarà a la primera planta. Encara queden places.
Algunes, no?
Sí, no en queden moltes, però sí que ens agradava doncs, recordar-ho perquè és una manera d'entrar. Després el mes que venirem a Montsant, el següent a l'Empordà, i sempre acompanyats de la mà d'algú que estima el territori i els seus vins.
I debuta el Pep Antoni Roig dimecres que ve.
Sí, comença ell perquè ens agrada, evidentment estem
comencem
al Penedès.
Comencem a casa, no?
Comencem a casa i ens agradava doncs, que fos ell que també doncs, aquest últim any ha sigut molt reconegut per la feina que ha fet amb l'Àngel Guimarà i també doncs, per aquest llibre amb l'Espinàs. Per tant, segurament els seus fans també poden descobrir aquesta faceta d'ell que és que estima molt els vins i estima molt els vins d'aquí.
Doncs només una última petició, recorda'ns la web on podem bé comprar, bé reservar per alguna d'aquestes activitats.
Doncs la web és vinzeum.cat, tenim una web nova des del novembre i allà directament ja us porta a la pàgina de reserva d'entrades o de compra d'entrades i per tant jo crec que és millor passar-hi per la web i si no, entrades.vinzeum.cat on també hi ha totes les activitats que estan programades per aquest trimestre.
Moltes gràcies, Jordi Ribas. Que vagi bé.
A vosaltres, a reveure.
J'irai danser sous l'orage, traverserai les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver le cœur des gens, celle-ci c'est dire. Nulle raison d'envie le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs. Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Mocions sobre l'accés a l'habitatge i el funcionament del sistema sanitari centren el debat del ple del mes de gener a Vilafranca. Ahir se celebrava una sessió ordinària en la que a l'ordre del dia hi figuraven molt pocs punts de gestió i tots de tràmit, de manera que el debat s'ha centrat en el contingut de les mocions presentades per diferents grups municipals. Els principals temes tractaven sobre aspectes de preocupació ciutadana com el funcionament del sistema sanitari o les polítiques d'habitatge. Totes les mocions van ser aprovades. Olèrdola rebrà 450.000 euros del PUOSC. L'Ajuntament d'Olèrdola rebrà gairebé 450.000 euros provinents del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya 2025-2029 de la Generalitat, un programa clau per millorar les infraestructures i serveis dels municipis catalans. La convocatòria es va presentar divendres a Vilafranca en un acte que va comptar amb l'assistència de l'alcaldessa, Fina Mascaró, i del segon tinent d'alcaldia, Jordi Álvarez. Mascaró exposava que estaven pendents d'un assessorament comptable per acabar de confirmar el destí de l'import rebut. L'alcaldessa avançava que es preveu destinar a un únic projecte i que es començaria a posar en marxa aquest mateix any. Fina Mascaró destacava que la tramitació passava a ser més fàcil pels ajuntaments després dels canvis introduïts. Més de 45.000 euros en arbossetes beneficien 1.700 famílies arbossenques durant la darrera campanya de dinamització comercial. 46.000 euros és la suma total que els arbossencs i arbossenques s'han gastat en la cinquena edició de la campanya de dinamització del comerç local Compra a l'Arbós el millor regal. Un cop finalitzada el passat 12 de gener, els resultats obtinguts han estat molt satisfactoris, amb 1.700 famílies que s'han beneficiat de les arbossetes i, per l'altra, 40 comerços i establiments de la vila que hi han participat i s'han beneficiat veient augmentar les vendes sense cap cost. Des de les regidories de promoció econòmica i noves tecnologies arbossenques, se'n fa una valoració molt positiva d'aquesta iniciativa que té per objectiu ajudar i promoure la dinamització del comerç local fomentant el consum als establiments arbossencs. I acabem explicant-vos que Reventós Codorniu estrena el 2025 amb una nova web corporativa. Reventós Codorniu ha renovat completament la seva web corporativa per transmetre més fidelment l'autèntica essència de la companyia i donar a conèixer d'una forma molt completa, intuïtiva i directa tot el que pot oferir. D'aquesta manera, els usuaris poden trobar fàcilment continguts dinàmics i visuals que, a més de mostrar una panoràmica global del grup, posen l'accent en aspectes com la seva història, les característiques de les seves vinyes o el cicle de vida dels seus vins i caves.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Tancarem el Penedès en xarxa d'avui amb dues propostes. La primera ens portarà fins a Santa Oliva, on aquest divendres comença la seva festa major d'hivern amb moltíssima activitat. Per això tornem a Domenys Ràdio, ara amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament, avui la gent del detall passa per aquesta festa major petita de Santa Oliva, la festa major d'hivern, i per saber-ne tot plegat que tenen preparat a partir d'aquest divendres, si no m'equivoco, que és quan comença, tenim a la Laia Levis. Ella és regidora de festes de l'Ajuntament de Santa Oliva. Molt bon dia, Laia, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, què tal, com esteu?
Molt bé, bon any, primer de tot. No sé fins quan es diu, però jo tiro tot el mes de gener.
Crec que sí, que tot el mes de gener es pot dir.
Sí, no? Encara es pot dir.
Va. Sí.
Perfecte. Doncs comenceu l'any amb molta força, moltes ganes, i amb aquesta festa de major d'hivern que fa molts anys que ens acompanya, oi?
Exactament. Aquest any doncs ens cauen divendres, dissabte i diumenge. El dia festiu aquí a Sant Oliva és el dia 24, que és divendres, i amb aquest dia doncs ja encetem la festa i comencem amb els actes.
Uh-huh. Què heu preparat per la ciutadania de Sant Oliva i per tota la comarca i tots els que vulguin venir?
Sí, està tothom convidat, com sempre, ja ho sabeu. Uh-huh. El dia 24, que és el divendres d'aquest mes, doncs, d'aquí dos dies, de fet, comencem amb inflables al dematí pels infants, com que no tenen escola. Aquí sí que els de fora no podrien venir perquè tindran classe, però els d'aquí local doncs, sí que podran disfrutar d'aquests inflables. Uh-huh. I després els allarguem també fins la tarda, que serà de 4:30 a 7:30.
Déu-n'hi-do.
I després doncs, passem ja al sopar, que és ja tradicional, el sopar homenatge a la gent gran, que com sempre els hi fem una mica d'homenatge durant aquest primer de gener per tot l'any, per entendre'ns. I tenen després música per ballar i s'acabarà per allà a les 12:30, que tenen un autobús disponible, perquè com saps que tenim també
totes les
pedreres, no? Sant Jordi, exacte, doncs perquè puguin també gaudir els que són dels barris doncs, d'aquest sopar.
Uh-huh. Déu-n'hi-do. Molt bé. Amb quin grup el tenen aquest any, la música?
Tenim amb el Maduet, que els agrada moltíssim,
sí.
I sempre repetim amb ells, vull dir, són d'aquí també, del poble.
I a més són de Santa Oliva, precisament, no?
Exacte, justament són d'aquí, i ells estan encantats perquè també venen moltes vegades quan fan sopars, els avis d'aquí del municipi fan sopars tots els mesos, crec que és el divendres últim de cada mes que en fan.
Sí.
I, moltes vegades venen ells i els coneixen, saben quina música els agrada, vull dir, tenen perfecte.
Doncs sí, i a més recordem una mica, sembla que amb el canvi d'any hem oblidat certes coses, però precisament van fer un acte solidari amb motiu de la Dana, que ho van dur a terme a Santa Oliva, l'Alma Duet.
Sí, el vam fer aquí a la plaça Europa, va ser tot un èxit de recaudació de diners, de la gent que es va volcar per ajudar. Fantàstic, va ser un èxit, sí, sí.
Perfecte, doncs això pel que fa divendres, recordem inflables, el sopar homenatge a la gent gran i aquesta part d'amenització de música. Dissabte, què ens espera?
Dissabte, doncs, també ens dediquem una miqueta als infants, però aquest cop també una mica enfocat cap als joves, i de 11 a 1, doncs, al camp de futbol de Santa Oliva farem un multiesports, que podran fer tastets d'esports. Farem una mica de futbol, una mica de vòlei, diferents esports, perquè puguin gaudir tant petits com joves, en aquest cas, també, no?
Uh-huh.
Després, a la tarda, a les 5:30, tenim un acte que no és exactament nostre, sinó que el fa la nostra entitat ATSO, que és l'encesa de torres, talaies i talaiots en favor dels drets humans, que no sé si saps exactament de què va.
Però si ens ho expliques, perfecte.
Bueno, és un acte una mica d'anúncia, és una iniciativa que comença a Mallorca el 2016 amb l'objectiu de rememorar la comunicació visual entre els castells i les talaies.
Uh-huh.
Però davant de l'escenari que presenta el Mediterrani actualment, al qual de milers de migrants, com ja saps, intenten buscar una nova oportunitat,
uh-huh,
i molts d'ells desafortunadament no ho aconsegueixen, es va creure convenient que aquestes talaies, aquestes torres, es poguessin encendre dels castells com a símbol de port, no?, de terra d'acollida per aquests migrants que estan al Mediterrani.
Wow.
I aquesta iniciativa va començar, doncs, com et dic, el 2016, i el 2017 ja Santa Oliva es va sumar en aquesta iniciativa, i fins ara que ho porta fent l'ATSO.
Uh-huh. I això serà quarts de 7 de la tarda a les escales del castell, oi?
Sí, senyora.
Uh-huh.
I l'any passat vam tenir aquí uns migrants d'acollida que es van instal·lar a Saifores, sí. I ells mateixos ens van explicar unes quantes vivències també, van venir alguns de públic, i va ser molt emotiu de com travessen. Uh-huh. Vull dir, va venir gent també de Barcelona que va explicar com van arribar aquí, alguns amb patera, alguns amb camió, amagats. Bueno, va ser molt emotiu. I aquest any doncs llegirà el manifest l'activista Tecla Martorell, que té també un llibre sobre la immigració.
Sí.
I després del manifest i algunes sorpreses que ens té preparades l'ATSO, que això comença a les 5:30, doncs a les 6:30 encendran per fi la torre.
Mm-hmm. Molt bé.
I després també tenim a les 8, després de tot aquest acte, tenim a les 8 el correfoc, o sigui, seguim amb el foc.
Sí.
En aquest cas, doncs, surten els Diables de Santa Oliva, que és la colla d'adults d'aquí, de foc, i després també surten les Espurnes de Santa Oliva, que és la colla infantil.
Uh-huh. Teniu colles convidades enguany?
Aquest any no, és el que t'anava a dir. Aquest any, doncs, bueno, quasi sempre per festa major petita no convidem a ningú, a no ser que hi hagi algun intercanvi que encara s'ha de tornar, uh-huh. Però si no, doncs els protagonistes són els locals.
Uh-huh. Perfecte.
I després a les 11, al local cultural, farem la festa dels 80 i 90, perquè sempre fem festes més enfocades cap a joves o més enfocades cap a grans, uh-huh. I ens oblidem a vegades també d'aquest terme mig, no?, de gent de 40,
els meus.
50, 60...
Els meus, sí. Els meus.
Que els agrada molt la festa dels 80-90, que rememoren i tal, i doncs aquí per festa major d'hivern aprofitem per fer-ho.
I amb qui compteu per fer-la?
Contem amb un DJ que ja ens va venir l'any passat.
El Salva.
I que... Sí, sí,
el
senyora.
El Rock and Bolo, que és boníssim.
El Rock and Bolo.
És boníssim.
Sí, ho fa molt bé.
Sí. A més, és de la generació de... Jo no sé què sóc ara mateix, entre generacions, però és de la meva quinta aproximadament i jo m'ho vaig passar molt bé. L'he vist en altres llocs, no a Santa Oliva, i ho tenia pendent. O sigui que igual aquest dissabte m'acosto a gaudir
això,
i a ballar dels
80-90. Molt bé.
Diumenge.
Diumenge a les 9 del matí començarem a la plaça Europa i farem una caminada per l'entorn que es fa a càrrec de Gegants de Santa Oliva, uh-huh. Que aquest any doncs, segurament no podran sortir a la cercavila popular perquè com a primícia estem intentant canviar els vestits dels gegants que ja tenen molts anys.
Déu-n'hi-do.
I llavors segurament encara estaran per xapa i pintura i no podran sortir, uh-huh. Però bueno, es lluiran bé per la festa major gran que també interessa. Uh-huh. Llavors, com que no volien deixar de participar d'aquesta festa major, doncs han organitzat una caminada per l'entorn, uh-huh. Que em sembla estupenda. Doncs així sí. També fem una mica d'esport.
Sí, i també coneixem els corriols i els llocs que moltes vegades passem per davant i com que no li donem importància, i és història.
Totalment.
Al final.
Totalment.
I molt maca, la que teniu allà a Santa Oliva.
El nostre entorn és fantàstic, no només el de Santa Oliva, sinó el del Baix Penedès.
Sí,
tenim moltíssima sort de viure aquí.
Doncs sí, la veritat és que sí. O sigui, caminada, i després què hi haurà?
Després, seguidament, a les 12, que començarem a la plaça de darrere del castell, hi haurà l'exhibició de balls de cultura popular. No serà exactament un cercavila, serà com un cercaplaces, per entendre'ns. Que ja hem tocat alguna vegada aquest format, ens va millor per tema grallers, perquè costa trobar grallers últimament també,
sí.
I bueno, doncs així és la millor modalitat. Som molts grups dintre d'Espurna, som molts grups diferents de ball,
sí.
I va millor aquesta modalitat, i bueno, també apostem per aquesta, ja ens va bé.
I què més?
I després ja passem a la tarda, que hi ha la presentació del Club de Futbol Atlètic de Santa Oliva, que ens presentaran els dos equips que han pogut formar aquest any, que són els Babies i els Prebenjamins.
Molt bé.
I tothom que pugui, que vingui, que així li donarem caliu als nens, que és important que vegin que també s'ha de recolzar l'esport a l'escola i fora.
Exacte, molt bé. Déu-n'hi-do, quin programa més ampli. Quins tres dies de tot tipus, a més.
Sí, ja saps que intentem sempre que hi hagi molta varietat, que hi hagi per tothom una mica, que no es quedi només en un col·lectiu, no? Uh-huh. I, bueno, fem com sempre el millor que podem i i si ens ajuden les entitats, doncs encara ho podem fer millor.
I tant. A més, teniu una bona colla d'entitats culturals allà a Santa Oliva, sí. Per tant, ho suposen fàcil.
El teixit associatiu que tenim exactament és gran, molt divers, i tenim molta sort aquí perquè sempre tenen coses a fer i ens estem molt agraïts, realment.
Doncs sí. Laia, com sempre, un plaer tenir-te aquí al Penedès en Xarxa. I res, fem una crida a tothom que ens hagi escoltat, que vagi a veure-us, a gaudir dels diferents actes que feu a la Festa Major d'Hivern. I res, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, espero veure-us.
I tant. Merci. Una abraçada.
Una abraçada.
La segona proposta d'aquesta gent del detall ens parla de dos municipis, Sant Joan de Mediona i Vilobí del Penedès, que aquest dissabte s'uneixen en la 34a roda de teatre amateur de l'Alt Penedès de la Gatap. Ens ho explica la Fanny Vivar des de Canal 20.
Com bé comenta Sílvia, avui l'agenda al detall ens porta fins a dos municipis en un podríem dir, perquè parlem amb l'Escorça Teatre de Sant Joan Mediona, concretament amb l'Òscar Ros, que és escriptor, director i també actor de la companyia. Bon dia.
Hola, bon dia.
I comentàvem que parlem de dos municipis del Penedès, perquè vosaltres sou un grup de teatre de Sant Joan de Mediona, però parlem amb vosaltres perquè aquest dissabte actuareu a 6:45 al Centre Cívic Jaume Via de Vilobí en aquesta roda de teatre de la Gatap de l'Alt Penedès. Tot preparat?
Tot preparat, sí, sí. De fet, és l'estrena. Estrenem obra i és la primera actuació d'aquesta 34a roda de teatre en la que participem nosaltres.
Per tant, estreneu obra. Com van els nervis?
Va, els nervis bé, perquè de fet hem fet un assaig general amb un públic així, famílies i gent de confiança, i ja ho tenim com d'alguna manera una mica ja estrenat i practicat davant de públic. Però és l'estrena oficial, de fet, sí, sí, sí.
L'estrena oficial serà aquest dissabte, i com comentava oficial. Quan t'he presentat, tu ets escriptor i director, perquè la Mansió Escarlata, que ara en parlarem, és una obra pròpia.
Sí, 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 és una obra que he escrit jo.
Com és tot aquest procés?
Mira, de fet, a mi ja és la quarta o cinquena obra que escric aquí a l'Escorça Teatre. A mi m'agrada molt escriure. És una afició que tinc, i escriure teatre doncs és una cosa que també m'agrada molt, i com que tinc un grup al darrere i estic en aquesta associació de teatre, doncs això em permet poder expressar-me i que tingui gent al costat per ajudar-me a tirar endavant aquestes obres i fer-les realitat.
Perquè ho fas tot sol o comptes amb ajuda?
Escriure-les les escric jo sol. Després, els altres, els companys i companyes de l'Escorça Teatre em donen el visto bueno o no, però sí, les escric jo.
I quant de temps estàs preparant aquest procés d'escriptura?
Mira, de fet, la Mansió Escarlata em va costar bastant escriure-la. De fet, vaig fer diverses versions que vaig anar retocant, i les vaig anar ensenyant i vaig anar retocant coses que després, al llegir-les en veu alta, una cosa és quan tu escrius a casa i t'ho imagines, però després quan ho llegeixen ells, veig que hi ha coses per canviar, i això llavors el procés pot haver durat un any ben bé d'escriure-la.
I un any escrivint-la i després treballant-la fins a aquesta estrena d'aquest proper dissabte?
Treballant-la hem estat ben bé 10 mesos, perquè, mira, és costum que aquí a l'Escorça estrenem les obres de teatre per la Festa Major de Sant Joan de Mediona. I la Festa Major de Sant Joan de Mediona cau a finals de juliol. Sí, imagina't, l'estem estrenant ara. Sí, aquest any no vam poder estrenar per Festa Major i ho vam haver de posposar perquè l'obra portava bastanta feina. Llavors hem estat ben bé 10 mesos.
I això també, el fet de fer les obres pròpies, també et permet una mica de flexibilitat i d'adaptar-ho al grup que hi ha en aquell moment?
Sí, sí, sí. De fet, hi ha personatges que ja els escric pensant amb la persona que l'interpretarà.
Perquè actualment quants membres formen part de l'Escorça Teatre?
D'actors, ara, d'actors i actrius en aquesta obra, som uns 15 o 16, però som molta més gent, som uns 20, 20 i pico, entre tècnics i el senyor que ens fa els decorats, el Lluís, Sí, som uns 20 i pico.
Sou un bon grup, que comentaves sí. que porteu doncs, uns 10 mesos treballant aquesta mansió escarlata. Quants dies assageu sí. vosaltres?
Doncs mira, ara estem assajant 3 cops per setmana. Normalment són 2, però ara entre assajos generals i això estem aixecant bastant.
I tot i ser teatre amateur, no, que cal, no cal sí. oblidar no, que tots vosaltres doncs, sou amateurs, no, que no us dediqueu sí, sí. professionalment a això, doncs és una bona, una gran part de dedicació que hi necessiteu.
És molta dedicació, sí, sí. El fet de ser teatre amateur no hi guanya res, però realment nosaltres hi dediquem moltes hores, moltes. A part de la feina que cadascú tingui, es dedica moltes hores.
I parlem ara d'aquesta mansió escarlata. Què podrà veure o què es pot esperar al públic que s'acosti a Vilobí aquest dissabte a veure i a gaudir d'aquesta obra de teatre?
Bé, la mansió escarlata narra la història d'Alice Bradbury, una noia que escapa d'un judici per bruixeria i acaba en una mansió encantada, plena de monstres. I bé, hi veurem les aventures que passen tots aquests monstres i com aconsegueix alliberar-se o no del judici per bruixeries i de la sentència. És una comèdia, és com un conte on apareixen zombis, vampirs, fantasmes, homes llop...
Una miqueta de tot, no?
Sí, una mica de tot, sí.
Quan escrius, normalment escrius amb la mateixa línia, amb la mateixa temàtica, o t'agrada anar variant?
M'agrada anar variant, perquè de fet l'última obra que vam fer, que també la vam rodar bastant, també va estar a la roda de teatre del Penedès, es deia Vanité, també la vaig escriure jo, i anava sobre la cort de Maria Antonieta, o sigui que el tema era molt diferent.
Completament diferent l'un de l'altre, no?
Completament, sí, 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 sí. Bueno, així, vaig provant.
Així també t'ho vas provant, els actors també van passant per sí. diferents, no?, per diferents categories, sí, diferents registres, i és una mica més divertit, no?, també.
Sí, 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 la veritat és que sí, és divertit, i proves personatges diferents, històries diferents, i això sempre ho gaudeixes com a actor i com a escriptor també.
En el teu cas, escriptor, director i actor. Com es compagina sí. tot això?
És difícil, és difícil. Sí, com més gent surt a l'obra, més difícil se'n fa. I com més complicada el tema tècnic, també. Perquè també, clar, has d'estar per moltes coses, has de parlar amb els tècnics, a dir-los com vols una cosa, com vols l'altra. Però bé, tothom m'ajuda molt i això és un gust fer-ho.
I parlem ara de l'Escorça Teatre, del grup de teatre, d'aquest grup de teatre de Sant Joan de Mediona, que aquest any sí. esteu celebrant un aniversari.
Sí,
aquest any... Una data rodona.
Sí, rodona, rodona, perquè l'Escorça es va fundar l'any 80, o sigui que aquest any fem 45 anys.
I alguna cosa especial en ment que tingueu?
No, de fet no. La Mansió Escarlata ens ha portat tanta feina que ara esperem rodar-la molt. Però bé, tenim tot l'any per pensar-ho. Potser alguna cosa se'ns acudeix.
Sí, encara estem a gener, encara teniu marge de temps. I comentaves sí, sí. que espereu rodar molt aquesta mansió escarlata i precisament sí. la vostra propera actuació, no?, seria aquí a Moja, al local nou, el 23 de març.
Sí, el 23 de març, sí, sí.
Un dels avantatges, no?, de formar part sí. d'aquesta roda de teatre, no?, és això, no?, que aneu tombant pel Penedès i tothom us va coneixent.
Sí, et garantitza que la teva obra la veurà més gent que només la gent del teu poble. Tens actuacions assegurades i això està molt bé, participar a la roda de teatre.
Vosaltres, sense cap mena de dubte, fa molts anys que hi participeu.
Sí, sí. Ara mateix no et sabria dir quants, però fa molts.
És una...
Per no dir que hem estat a totes les rodes, diria. No sé si totes, no t'ho sé dir bé, però hem estat a bastantes.
I ara hem estat parlant d'aquesta mansió escarlata. Si tirem, podem en vaig una mica molt enllà en el futur, esperem que la rodeu molt, però sí. tens alguna altra cosa ja en ment, pensada per després?
No, de moment no, però segur que alguna cosa se m'acudirà, seguríssim.
Ara, mentre l'aneu rodant, segur que alguna cosa anirà apareixent, no? I tornarà tot aquest procés de creació, d'escriptura, sí. de treball. És una feina... Feixuga, diries?
Feixuga no. Hi ha moments que es pot fer difícil, hi ha moments que també pot ser frustrant, vull dir, tant a l'hora d'escriure quan una cosa no et surt o no t'acaba de quedar com tu voldries, o a l'hora d'assajar algun personatge que et costi o algú, un company que li costi alguna escena, però sempre és gratificant. Estrenar-ho davant d'un públic i que la gent sempre et dona molt efecte i et fa crítiques bones i constructives i al final això és d'agrair i és molt gratificant.
Doncs convidem des d'aquí, des del Penedès en Xarxa, a tothom a acostar-se doncs, aquest dissabte al Centre Cívic Jaume Viat de Vilobí del Penedès a partir de 6:45, o si no tenen, si tenen la data ja ocupada i no ho poden, doncs els emplacem a acostar-se aquí a Moja el proper 23 de març al Local 9 a gaudir d'aquesta menció escarlata, sí, i deixar-se sorprendre, no?
Sí, sí, sí. De fet, hi haurà més actuacions seguríssim, que estiguin pendents de xarxes socials de Teatre Mediona a Instagram, que ja anem penjant tota la informació.
Doncs moltes gràcies, Òscar Ros, escriptor, director i actor de l'Escorça Teatre de Sant Joan de Mediona, per acompanyar-nos avui aquest matí al Penedès en Xarxa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Demà ens retrobem a les 9:06, seran 3 hores de ràdio amb l'economia i empresa, l'agenda cultural del cap de setmana. Us presentarem la Festa Major de Sant Macari, farem tertúlia, descobrirem els projectes d'Amnistia Internacional Penedès i acabarem amb bona música, com ho fem avui, amb aquest hit d'Hotel Cochambre que protagonitzen el ball de les festes de Sant Raimon aquest cap de setmana. Fins demà!
Des de Mataró. Diego Marín, su pirila no tiene fin.
Penedès en Xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.